muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla! Caram, com es nota que sou de la Generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic! Però vigileu, perquè ara vindrà l'Omega 0 i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No, ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Patito, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig? No, que surt de l'ossos i mur de gassos. Però bueno, és igual.
Bé, doncs això mateix, com diu l'Uri Geller. Bé, anem cap a la muntanya. Som els del Centre Excursionista. I avui tindrem un programa que ens passarà en aquests 60 minuts de directe aquí al 107.2 de l'FM. Doncs amb un plis, amb un ras-ras, com diuen aquests del Super 3 que estan celebrant els 20 anys. Doncs ens passarà anant a la muntanya amb l'equip habitual del programa, que començarem amb el Josep Montbrú. Ens porta l'excursió a la colla el dimecres, oi, Josep?
Sí, sí. Aquesta vegada ens anirem cap a la Serra de l'Obac.
A la Serra de l'Obac, aquí al costat.
I llavors farem un petit resum de lo que és el Montseny del Pallars.
Molt bé, ja ens anem una mica més lluny.
Ja és més amunt, encara deu estar ple de neu ara.
Sí, suposo. I seguint la progressió de llunyania, doncs l'entrevista que tenim avui preparada, aquesta sí que l'anirem a fer lluny,
sí.
I anirem a la muntanya
metros
de debò.
Metros i metros amunt.
Sí, potser 8 quilòmetres o més.
Fins a 5.900, em sembla, quan arriba.
A 5.900, o sigui, doncs, gairebé 6 quilòmetres amunt. Que avui tindrem el Josep Parés i tot els components del grup que van anar a fer el trekking de l'Himàlaia el passat mes d'octubre, em sembla que va ser que van ser fora.
Els amics de Cardedeu.
O per novembre, no? El novembre va ser que van marxar.
Finals d'octubre, primers de novembre,
sí.
Em sembla.
Doncs tindrem els quatre components de l'expedició, diguem, que van fer el trekking, i el Joan Font i la Teresa Flaquer són els que preparen l'entrevista. Després també tindrem l'ermita del Carles Olivella, que l'ermita de Montserrat, aquest cicle que estem fent, que encara en falten unes quantes. I després també passarem unes gravacions que vam fer quan fa 3 setmanes que vam anar a fer la Pirena, el programa de ràdio Molts Tu Jugues. Però abans d'anar a la Pirena ja vam explicar que es va anar a fer un telemar, a fer unes gravacions sobre el telemarc, una modalitat d'esquí que feien un campionat mundial allà al costat. I després seguirem, doncs això, amb l'entrevista aquesta que us deia de l'Himàlaia, per acabar al final amb el Pep Acosta i el temps d'Ona Codinenca, que ens porta cada setmana. Per tant, doncs, començarem amb la colla el dimecres i anem a la muntanya. Som-hi!
Bona nit a tothom, amics de la muntanya. Tornem a ser aquí a la colla de dimecres, com cada setmana, per donar-vos a conèixer una última sortida que vàrem fer. Aquesta vegada anem pels voltants de la Serra de l'Obac. Fem una sortida des de l'Alzina del Salari i pugem al Coll de Tres Creus i a la Coma d'en Vila. Entrem a un bosc molt espès, del qual hem sortit quan passem a l'altre costat de la carena. Seguint cap a l'esquerra, entrant al camí ral, tot passant per sota del cim del Castell Sapera, de 939 metres. Aquest cim és el més alt de la Serra de l'Obac. Continuem pel camí ral fins passat a Collet Gran. Aquí el deixem per seguir un corriol marcat amb una fita que ens acosta al paller de tot l'any. És un monòlit molt esvelt que es fa visible des de molts camins de la Serra de l'Obac. Ara fem una petita parada per esmorzar, aprofitant la bona panoràmica que ens ofereix aquesta part de la muntanya. Tornem al camí principal, on continuem l'itinerari del GR5. Més endavant i seguint cap a l'esquerra, arribem a l'encreuament de camins situat en el coll del Correu. Deixem el GR i baixem cap al torrent de la Font de la Cansalada. Voregem el rierol. Remuntant una mica fort, anem ascendint per aquest corriol. Estem caminant sota la carena de l'Espluga. Entrem a un brancal que surt a la dreta i enllaça amb el camí transversal. Continuem de frente per dirigir-nos a la bonica raconada de la Balma de l'Espluga. Petita parada. I en poc temps passem davant d'una altra petita cavitat, que és el Quarto de Reixa. Una curiosa edificació feta sota la roca. Anem ascendint fins a les proximitats del Coll de Tanca. Aquí ens desviem per un altre corriol que ens deixa a la bonica Font de la Pola. És hora de dinar. Fem parada, complerta, disposant de bona taula i aigua fresca de la font. Ens posem en marxa de nou i després de passar per un alzinar arribem a la Porquerissa, amb uns enormes blocs caiguts i un abric situat en l'esperó rocós. Continuem envers el Coll de Tres Creus i, seguint la pista de terra, tornem de nou a l'Alzina del Salari. Una excursió circular amb una espectacular visió de la composició geològica i la carstificació d'aquest massís tan adornat de pujols, monòlits, balmes i fonts que omplen el gran espai de la Serra de l'Obac. Hem disfrutat d'aquesta sortida 8 membres de la colla del dimecres, fent un recorregut de 13 quilòmetres, 210 metres, un temps efectiu de 3 hores 30, un temps total de 5 hores 40, amb un desnivell de 658 metres. Ara us llegiré un petit poema d'en Bartomeu Rosselló Porcel. Verdegen encara aquells camps i duren aquelles arbredes, i damunt del mateix atzurt es retallen les meves muntanyes. Allí les pedres invoquen sempre la pluja difícil, la pluja blava, que ve de tu, cadena clara. Serra, paler, claror meva, sóc avar de la llum que em resta dins els ulls i que em fa tremolar quan et recordo. Us deixo per un moment i torno de seguida. Bueno, faré un petit esbós de la serra del Montseny de Pallars. El Montseny de Pallars és un cim clarament individualitzat que s'identifica sense cap mena de dubte des de molts miradors del Pirineu i també del Prepirineu, compresos entre el Montsec i la Tossa d'Alp, gràcies a la seva situació més meridional en la cadena Xal. S'alça imposant sobre les capçaleres de la Vall Fosca, a Cabdella, i de la vall d'Assua a Llessuí. Els seus faldars han estat profanats des del principi de segle passat per tota mena d'instal·lacions, un funicular elèctric i una via de vagonetes a través d'un sistema de túnels des de l'Estangento fins a la cambra d'aigua amb una mina d'amiant ja amb desús. A la vessant nord-est, la xarxa de carreteres i pistes. Tot i aquestes contínues agressions, el paisatge, el Montseny de Pallars, segueix sent una muntanya de gran interès per als muntanyencs. Vista de lluny, i tant a l'hivern com en el seu mantell blanc, com a l'estiu amb la seva coberta d'herba, el tret més destacat n'és la forma arrodonida que fa pensar en una estructura orogràfica senzilla. L'ascensió pel vessant de l'embassament de Sallent, però, ho desmenteix. Des d'aquella banda, l'itinerari de pujada remunta una canal herbada, sinuosa, fins a sota la base cimal, des d'on hem de flanquejar a l'esquerra o a la dreta per sortir dalt del cim. Aquesta ascensió no defraudarà ningú per l'estimulat impacte visual que suposen els pendents verds amb tocs negres en una canal serpentejant. Des del pic veí, el Montorroio, en mirar cap al Montseny de Pallars i comparar-lo amb els relleus abruptes de les muntanyes que continuem cap al nord, que són el pic de la Mainera, el pic de Peguera, se'ns desvetllarà la imaginació i l'interès per conèixer nous cims, per comprovar si el seu entorn són també tan diferents d'aquestes que trepitgem. Aleshores, ens adonarem que definitivament haurem estat tocats per l'influx dels grans espais, aquells que fan que la nostra ànima pertanyi a la natura i estigui més pròxima a la dels isards i al de les perdius blanques, a la de les cotxes fumades i a la dels pardals d'ala blanca, que voleien lliures i encuriosits per la nostra presència en aquests roquisars. Amics de la muntanya, fins a la propera.
Doncs ja heu vist que el Josep ha acabat amb gairebé amb poesia i tot, sentint, ai, veient els ocells volar i tot plegat.
Sí, sí, el senyor Bartolomé val la pena de,
ben bé que
de fer-lo posar al dia.
Són gaire, coses, imatges bucòliques, eh? No em sortia la paraula. Doncs ara, tal com us dèiem, escoltarem quatre detalls que us, de quan es va anar a Espot, oi? Que es va a l'estació d'esquí.
Sí. Allà vam anar a Espot el dia de la Pirena, vam anar al matí, vam anar a Super Espot i allà vàrem fer quatre entrevistes a quatre personatges. Era, la primera va ser una corredora de Telemark, una noia
catalana
que està casada amb un francès, em sembla. Després és un corredor que de passada és monitor allà a Baqueira, és monitor de Telemark i llavors també és corredor. Després hi ha el president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern i finalment el cap de màrqueting de les pistes del Gran Pallars.
Que jo el que volia comentar, jo no hi vaig poder ser, però m'hagués agradat ser-hi.
Em posa falta.
Sí, tinc una creu, oi? Mm. Que veu... Veu fer entrevistes de debò.
Pues clar.
No, vull dir, de debò em refereixo a acreditats com a premsa.
I fotografies també acreditats com a premsa, perquè si no ens deixàvem...
Si no, no podíeu passar.
Ens van penjar una targeta al coll i amb allò, doncs...
Imagina't, Ramon, un cartronet així, el que fa, eh?
Obre barreres, oi?
Obre portes.
Sí, sí, fins i tot ens va alimentar i tot, eh? Que vam dinar de franc.
També és un detall, això, eh?
Sí, també.
Doncs, Canet, tirem... El primer tall, que sentirem la corredora, oi? El,
sí.
No, el corredor monitor de Baret.
No, la corredora. Primer és la...
Ah, primer la corredora.
La noia, sí.
Amb la Raquel Bau, tu ets corredora de Telemark. Quants participants hi ha a la cursa aquesta? Més o menys. Quina participació hi ha, més o menys?
Amb homes estan al voltant dels 40 i amb noies de 15. Normalment eren més, les curses d'abans eren 22 noies, aquí en falten algunes.
Ah, bé. El Telemark és una mica diferent a l'esquí alpí. Quines són més o menys a grans trets les diferències?
Bueno, en Telemark la gran diferència és que tenim el taló lliure, no hi ha fixació al taló, i això ens permet que els viratges, en comptes de fer-ho en paral·lel, el fem en alternatiu. Llavors, a cada viratge hi ha una de la cama exterior, que avança,
sí.
I la interior fa una genuflexió.
Està bé. Hi ha també diferències de categories en el Telemark? Vull dir,
en competició. Sí, tenim tres proves, el gegant, l'esprint clàssic, que és aquesta que estem disputant avui, sí. I el clàssic, que és la de demà.
Ja. I en quina competeixes tu?
En les tres.
En les tres competeixes?
Sí, aquí som tots molt polivalents, ja. Fem tots.
Perquè participants d'aquí de Catalunya o d'Espanya no n'hi ha masses?
No, d'Espanya en aquests moments hi ha tres nois,
sí.
I una noia, que sóc jo.
Que ets tu.
I ja. A més sóc l'única catalana.
Ja. Perquè a més això és una prova puntuable per...
Copa del Món.
Per la Copa del Món.
Sí.
I a més per aquí a nivell local també és puntuable? O...
Sí, després farem una altra màniga i que serà puntuable pels campionats d'Espanya també.
I tu segueixes tot el campionat?
Sí. Aquí és on espero guanyar, a la tercera mànega.
Ah, està bé. I a quins altres llocs es competeix?
Hem estat a Meribel, a França, a la Copa del Món, parlo, sí. A Suïssa, a Àustria, a Alemanya, i les finals seran a Noruega.
Ah, està bé. Amb una pista com la que vosaltres baixareu, ho dic una mica per veure les diferències, si es fes amb esquí alpí es aniria més de pressa o més a poc a poc?
Home, una miqueta més de pressa, però després amb l'esquí de fons perdrien l'avanç que han recuperat, perquè nosaltres tenim els talons lliures i podem empujar més ràpid.
Ja, o sigui que
més o menys vindria a ser el mateix.
Les diferències no són molt...
No, són molt grans, i menys amb tan poc recorregut.
Ja, ja. Practiques també l'esquí alpí?
Sí, practico, tinc el material, però aprofito, de tant en quan entreno una mica amb el pi, però bàsicament Telemark.
Però bàsicament això, i sí. t'agrada més el Telemark.
El Telemark, sí.
El Telemark tinc entès que és una especialitat que es va iniciar als països nòrdics,
sí. Eh? Hi ha una regió a Noruega que es diu Telemark, sí. I va néixer allà amb un camperol que se li va acudir deslligar-se el taló i fer aquest viratge, i a partir de llavors, als anys 1800 al principi, i se li va donar aquest nom per la regió d'on venia el noi.
Ja. Aquí veig que practiqueu també amb una pista trepitjada, però el Telemark també permet anar amb neuversos?
Per la pista, sí, sí. Sí, és com un mitjà de transport a la muntanya, no? Nosaltres ens posem les pells de foques aquí mateix, i com tenim el taló lliure, pugem com a esquí de muntanya, sí. Arribem a dalt, les traiem i baixem fent Telemark, i és fantàstic.
Quant temps fa que practiques el Telemark?
Des dels 11 anys.
Carai, Déu-n'hi-do.
Mon pare em va iniciar.
Ja. I a quins llocs es pot anar per aprendre'n? Es fa a totes les estacions d'esquí?
Sí, a totes les estacions, i sé que a Baqueira, que és d'on jo vinc, que hi ha molts bons professors, però una mica per tot arreu, eh?
El meu marit és
campió francès. A França també es fa molt bé. Sembla que a la Molina també hi deuen haver alguns bons professors. I... Sí, sí.
Molt bé, doncs molt agraït per les teves contestes.
Gràcies a vosaltres.
Per ajudar-nos a...
Molt bé.
Gràcies.
Vale.
Adéu. Que hi hagi sort. Gràcies.
El 14. Sí.
Bé, comencem doncs una altra entrevista amb el Tomás Testillano. Tomás, hola, bon dia.
Buenos días.
¿Cómo vas en la competición? ¿Qué tal te ha ido hasta ahora?
Bueno, bien, la primera manga hemos tenido ahí un par de fallitos, una caída, me he recuperado bien en el muro, luego después del salto, antes de entrar al 360, me he ido bastante de línea, pero también he podido entrar y he finalizado con un tiempo de 1-3, más un penalti que he debido de coger donde me he caído. Habiendo llegado a la línea del salto y aterrizado bien, así que bueno, ahora mismo estamos en posición 14 y se invierten los 15 primeros en la segunda manga, así que saldré en segunda posición, en la segunda manga.
¿Compites en las tres competiciones, las tres categorías?
Sí, normalmente compito en las tres modalidades, lo que pasa que, bueno, yo como hago funciones de entrenador también en el equipo nacional, aparte de corredor, también hay algunas carreras que hago de marcador.
Ya. ¿Tú estás en Baqueira o en el Valle de Arán?
Sí, en el Valle de Arán, en Baqueira.
¿Estás de monitor? Y...
Sí, monitor, con el equipo ahí entrenando, pero estoy afincado.
¿Hay mucha gente que se está iniciando en esto? ¿Va más, va menos? ¿Cómo va el Telemark?
Sí, el Telemark desde luego está teniendo un crecimiento importante, debido a que el material también ha evolucionado mucho y ahora la práctica del Telemark es mucho más favorable para todo el mundo, ¿no? Pero todavía queda que siga creciendo más, y para ello es importante también que haya sitios, tiendas y alquileres de Telemark, y la gente pueda encontrar material para practicar, ¿no?
Porque el material es distinto al del esquí alpino.
Sí, lógicamente el Telemark se diferencia del esquí alpino en que el talón va libre, uh-huh. Y en que, bueno, la movilidad y el dinamismo de este deporte no tiene nada que ver con la técnica del alpino, ¿no?
Ya, aquí en la zona del Pirineo, ¿hace tiempo que se va practicando? ¿Tú cuándo empezaste esto?
Yo hace 15 años que practico el Telemark, uh-huh. Pero yo creo que antes de que yo practicara el Telemark ya había la Asociación Española de Telemark, que la formaban un grupo de catalanes y, uh-huh. Y hacían sus carreras populares y demás, y bueno, esto siempre está un poco trabajado también de cara o enfocado de cara al esquí de montaña, ¿no? Con las pieles, las ascensiones,
claro,
todo esto.
Claro, porque el esquí este es bastante parecido al del esquí de montaña, o es prácticamente igual. Como...
Sí, no, bueno, lo que tienen un parecido importante es en que las ascensiones son con el talón libre las dos, lo que pasa es que el esquí de montaña luego se fijan el talón para bajar y nosotros no
ya,
nos fijamos el
no
talón.
Ya, ya. ¿Y las dimensiones y la del esquí son parecidos al del esquí de montaña?
No, al esquí de alpino. Nosotros esquiamos, competimos con esquí de gigante que fabrican las casas de alpino.
Ya.
Y para el freeride y todo esto es mismas medidas, mismas distancias. Ya hoy en día ya no hay muchas diferencias.
Pero no es tan exagerado como estos nuevos que hay bueno, que hace unos años que corren el esquí alpino, que son muy exagerados de anchos de delante y de detrás, ¿no?
Es lo mismo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, el mismo esquí, el mismo esquí.
Muy bien, pues nada más, agradecerte tus contestaciones y que, bueno, que te vaya bien la competición, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros por estar aquí, por interesaros por el Telemark.
Sí, hombre.
Y animo a todo el mundo a que lo practique, aunque sea una vez en su vida.
Muy bien.
Gracias por todo.
Muchas gracias.
Gracias, Tomás, y que vaya muy bien.
Doncs bé, entrevistarem ara el Ramon Carreras, que és el president, oi, de la Federació
sí.
Catalana d'Esports d'Hivern.
Exacte.
Oi que és això?
Sí, sí, sí.
Bé, voldríem que ens expliquessis una mica en què consisteix aquesta competició, popularitat té, etcètera, etcètera. Una mica com...
Sí, és una Copa del Món de l'especialitat de Telemark.
Uh-huh.
És un dels esports que estan englobats dins de la Federació Internacional d'Esquí. No és olímpic en aquest moment, però s'està aspirant a que ho pugui ser algun dia. I una mica, això són els orígens de l'esquí alpí. Al principi de l'esquí alpí, un dels giros que existia era el Telemark, que era una tècnica.
Sí.
Va quedar amb abandó per material, es va evolucionar l'esquí alpí per una banda, l'esquí de fondo per l'altra, i aquest giro es feia tant en fondo com amb esquí alpí, com amb tots els tipus d'esquí, i amb el nou material, que la tecnologia que hi ha avui en dia ha tornat a permetre a velocitats molt altes i amb vol de nivell tornar a utilitzar aquesta tècnica. Llavors s'ha separat com un esport, no? I tenen el circuit, diguéssim, de proves internacionals, hi ha alguna prova estatal, també hi ha el Campionat d'Espanya aprofitant aquesta competició, i per tant això és una Copa del Món.
Està bé. A on va començar el Telemark?
Well, el Telemark va començar al nord d'Europa, diguéssim, a la part noruega, eh? I després es va desenvolupar per tota Europa, i era la tècnica d'esquí que s'utilitzava. L'esquí en aquell moment era molt de l'exèrcit, perquè era una forma de desplaçar-se,
uh-huh.
I es va desenvolupar aquesta tècnica precisament per això, no? Per poder baixar per pendents i tal.
I el nom de Telemark, de què ve?
Exactament no ho sé, però crec que és la persona que va inventar la tècnica, no?
Ja,
sí, 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 sí.
Les fixacions i els esquís, com són? Quines diferències hi ha amb l'esquí alpí?
Bueno, l'esquí és pràcticament, és molt semblant a un esquí d'alpí, però és una mica més ample, són més llargs, tenen unes cotes, o sigui, realment el que va inventar el Telemark eren les cotes de Telemark, que són les cotes que després han tornat a ressorgir amb el que avui en dia diem el carving. O sigui, és un esquí que té una forma que t'apujaves més en el canto, no?
Sí.
El canto interior de l'esquí. Aleshores, l'esquí, pues ja et dic que avui en dia està fet amb tota la tecnologia més moderna, hi ha moltes maneres de fer-ho, porta tot el millor, i la fixació és una fixació que et deixa el taló suelto, que porta unes molles, que té un retorn, i a més té seguretat.
Ja. Però és dir, passa com en l'alpí, que si tens una caiguda et salten els esquís, aquí també hi
sí,
és
sí,
això?
Sí, sí, totalment. Antigament no hi havia aquesta tecnologia, quedaves enganxat, va ser que estàs més suelto que amb un esquí normal que vas lligat del taló, però actualment es deixa anar tota la fixació.
Hi ha, quines diferències hi ha de cada una de les modalitats? Tinc entès que hi ha el gegant, el clàssic i l'esquí, no? I com són cada una d'elles?
Sí, el gegant és com un gegant d'esquí alpí normal i corrent, l'únic que hi ha un salt.
Ah, ja.
Hi ha un salt que l'han de saltar a una distància determinada i caure en posició de telemark.
Ah, està bé.
Després l'esprint, que és el que estem fent avui, és una prova que és la mateixa que el clàssic però en petitet, i té, és com un, és una sortida, que és un gegant, hi ha també el salt, però després hi ha un giro que es diu 360, que vol dir que doncs, una volta completa sobre tu mateix, amb una forma que fa la neu, que t'hi has d'adaptar, i entres en un circuit, si pots, pots tindre alguna porta més, i entres en un circuit que és com d'esquí de fondo, que has de fer, que has de remar. O sigui que junta el que és el remar amb el pas de patinador, la volta aquesta completa, el salt i l'esquí, diguéssim, de normal.
Sí, sí, sí.
Aleshores, la prova clàssica és el mateix, però amb una pista d'unes llargades de 500 metres de desnivell, pràcticament. Llavors és una prova molt gran.
Està bé. He vist que els pals que porten els esquiadors són diferents als de l'esquí alpí. Sembla que no tenen mànec, o tenen un mànec diferent.
Sí, bueno, per la postura que porten, els pals són més llargs, són com pals d'esquí de fondo. I això és perquè quan arriben aquí han de remar. Quan corren només gegant, llavors el porten més curt, més semblant, és un pal més normal. Però avui que fan, quan arriben han de remar, llavors van amb els braços més aixecats, que és una característica dels telemarquistes.
Que permet fer més força, potser, no?
Permet fer més força, això és més palanca.
Sí, jo és una de les coses que quan anem a caminar per la muntanya, a vegades dic que els pals s'han de portar llargs per fer força, per poder allò. És una teoria meva,
Sí, efectivament sí, i sempre cap al recurs d'agafar-te una mica més avall.
Exacte.
El que passa és que aquests pals que baixen, de baix són diferents.
Sí, de baix tenen la arandela que tenen, és una arandela que diguéssim, quan claven, tocarien el plàstic a terra, doncs allà no té plàstic, amb la qual cosa no s'hi fa palanca, i té una miqueta, per si és neu pols, que no s'enfonsi. I quan arrastren no hi ha arrossament, està tot estudiat.
En quina situació està la pràctica de l'esquí a casa nostra? D'aquest esquí?
D'aquest tipus d'esquí. Bueno, ja s'està començant a practicar molt. O sigui, hi ha monitors de Telemark, hi ha gent preparada, hi ha gent que et pots prendre classes, etc. Hi ha molta gent de l'esquí alpí que troba un al·licient nou i un recurs nou amb el Telemark, però competició no n'hi ha massa. És un esport que en principi molta gent prefereix practicar-lo per disfrute i no tant per competir, no? Ara, la gent que ve de l'esquí alpí, que té un nivell molt alt, els hi agrada competir, llavors també es fa. Hi ha uns quants corredors bons, de fet els millors d'Espanya estan a Catalunya, com és la Raquel Bau, com és el Sergio, hi ha el Tomás Testillanos, que és una mica en aquests moments el líder de tota la gent que competeix, no? I s'està desenvolupant, no?
Està bé. Quin atractiu pot tenir, es podria dir que ha de tenir de cara a la gent que ho volgués practicar sobre l'esquí alpí?
Bueno, un cop has après a esquiar i ja portes molt temps esquiant i tot, doncs busques nous reptes. Llavors hi ha gent que et prova la taula, prova l'esquí de muntanya, o pots provar el Telemark. El Telemark el que té és que vas amb els talons sueltos, la volta és més flexible, amb la qual és una certa comoditat, et dona una sensació de llibertat i el que té és que esportivament fas molta força.
Fas més exercici.
Sí, té un apoio amb els quadríceps molt fort i fas un exercici que és realment et poses molt fort de cames.
I de cara a aprendre'n, què et sembla? Pot ser més fàcil o més difícil que l'alpí?
Bueno, és el mateix procés que l'alpí. Més o menys el material és un material avui en dia bo que permet aprendre amb facilitat i per tant el camí és bastant el mateix. Podries aprendre directament a fer Telemark o de l'esquí alpí passar al Telemark o combinar les dues coses.
Molt bé, doncs moltes gràcies per la teva presència aquí, contestar per Ona Codinenca, i aquesta tarda ho passarem en la missió que farem des de Port Ainé, que fem de la cursa de la Pirena, doncs allà sortirà.
Molt bé, amb el Pep Parés i companyia.
Exactament.
Estupendo.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Bé, iniciem una altra entrevista, en aquest cas és amb en Cristòfol Pérez, que és que porta excursió de màrqueting, oi? Això què és, aquí a l'estació aquesta o a nivell general del Gran Pallars?
No, és a nivell general de Gran Pallars, el director de màrqueting d'Espot Esquí, Port Ainé i Tabascan també.
Què ens pots comentar del fet de fer el Telemark aquí en aquesta estació? És la primera vegada que s'organitza? Com ho tenim?
Bé, no, aquesta és la segona vegada que fem el campionat, la Copa del Món de Telemark. A partir d'aquí també tenim adjudicat ja el campionat del 2013, que és el campionat del món de Telemark, i d'alguna manera el que fa és consolidar aquests estadis de competició que hem anat fent moltes proves nacionals d'esquí alpí, etc. I dins del Copa del Món doncs, hem escollit aquesta modalitat del telemar perquè és una modalitat que a més s'adapta molt bé a les nostres instal·lacions.
Va bé. Quins dies té de durada aquest campionat que es fa aquesta setmana?
Bé, aquest campionat està des de divendres, en el que es va dur a terme les proves de Gigant, dissabte, que estem fent les proves de Spring, i diumenge, que serien les proves de Clàssic.
Està bé. A continuació d'aquesta, hi ha alguna altra prova per aquí a l'entorn o ja se'n van fora de Catalunya?
No, a partir d'aquí, ells venen ara de Meribel, i a partir d'aquí se'n van cap a Noruega perquè la final, o sigui, els campionats del món d'aquest any doncs, són a l'estació de Gaustablik a Noruega.
Quanta gent hi ha competint més o menys en totes les modalitats?
Bé, doncs hi ha al voltant de les 60 persones competint. Això a vegades pot semblar un número petit, però és un número realment important perquè en campionats del món doncs, només venen els millors. No?
Clar, clar, clar. Això, de tota manera, a nivell popular, diguem així, no hi ha encara, almenys aquí a casa nostra, potser encara no hi ha massa participació, oi, de gent que ho faci, que el practiqui?
No, a nivell de competició, com a Copa del Món, doncs sí que tenim representació espanyola, i a més bastant, que queden bones posicions, el Tomàs Testillano o Raquel Bau, però des del punt de vista de competició encara falta molt perquè, perquè aquesta modalitat doncs, entri en el món de la competició. De totes formes, a nivell de turista, de client, sí que cada vegada estem veient més gent que practica el telemark i això és una esperança, diguéssim, per, més, per tindre algun campió alguna vegada.
De tota manera, la cosa ve del nord, diguéssim, no? O sigui que allà sí que veuen cap a Noruega, Suècia i així, es deu practicar força.
Sí, exacte, els més practicants doncs, són Noruega, Suècia, Finlàndia, etc. Però de totes formes en aquesta Copa del Món estem veient que Suïssa i França està dominant bastant, per tant va baixant cap al sud això.
Molt bé, doncs t'agraïm la teva presència, això ho emetrem aquesta tarda des d'allà a Portainer i res més, doncs.
Doncs moltes gràcies a vosaltres i que gaudiu de les carreres.
Molt bé, gràcies. Sí, adéu.
Molt bé, doncs ja heu sentit tot el reportatge que es va fer des de Spot, va ser la prèvia de la Pirena, això, i ho teníem enllaunat encara que la setmana passada doncs, se'ns va mig passar i el temps no ho va permetre. I ara, el que dèiem, ampliem la distància i ens anirem cap a Katmandú amb els components del trekking que van fer amb el Josep Pérez, el soci d'aquí al centre, i el Pere Busquets, el Salvador Coll i el Joan Vila, que començarem ambientant-nos una mica, així meditant, a veure què dir, com sona això. Bé, doncs seguirem, perquè si ho deixem molta estona acabarem massa meditant aquí, eh? I aquestes hores de la nit potser farem algun cop de cap. Per tant, Teresa, tens el currículum de cada un d'ells, oi? Dels components de l'expedició.
Sí, més o menys hi ha alguna
cosa. Doncs a veure què ens expliques.
Bona nit a tothom, i bueno, per dir-vos que avui a comptes d'un convidat doncs n'hi ha quatre. Un és de Sant Feliu, però és igual, està convidat avui. Aquesta nit ens acompanyen els quatre excursionistes que el passat mes de novembre varen fer el trekking a l'Everest. Tres d'ells estan vinculats a Cardedeu i el quart és de Sant Feliu de Codines. Ells són el Joan Vila, el Salvador Coll, el Pere Busquets i el Josep Parés.
Molt repescat.
Aquest és el de Sant Feliu. Començarem per en Joan. En Joan Vila ha tingut una notable activitat en bicicleta de muntanya. Ha fet la Transpirinaica del Mediterrani al Cantàbric. Ha fet pedals de foc, el Camí de Sant Jaume o Santiago, el Canal de Medí i Canals de Castella. Amb excursionisme ha fet, entre altres, el gran Baiximala, la Pica d'Estats, el Coma Pedrosa i el Puigmal. Ara anirem pel Salvador. El Salvador Coll ha fet el Camí de Santiago, des de Roncesvalles, des de Sevilla, des d'Irun, des de Cardedeu i des de València. N'hi ha algun altre encara per fer, Salvador?
No, pràcticament els importants estan tots fets ja.
Val, val, molt bé. A l'Himàlaia ha fet el trec dels Annapurnes i pel Pirineu, entre altres, el gran Baiximala, el Pica d'Estats, el Goma Pedrosa, el Puigmal, el Canigó i el Carlit. En Pere. En Pere Busquets ha fet 3 maratons de Barcelona, la de Nova York, la de Düsseldorf i diverses mitges maratons per Catalunya. En bicicleta de carretera ha fet diverses marxes pels Pirineus i els Alps. Ara li toca al Josep, en Josep Parés. El Josep Parés, que és el secretari del Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines, ha fet el Camí de Santiago des de Roncesvalles, una colla de cims dels Pirineus, el Puigmal, la Pica d'Estats, el Carlit, el Canigó, el Bastiments, el Mont Blanc 2 vegades, el Mont Rosa, ho dic bé?
Sí, sí.
També.
Sí, sí.
La Neto. I llavors, a la Vall d'Andorra, també ha fet el Pic de la Serrera, el Tristaina, el Bessons, com es deia aquell?
El Monturull.
Oi? I què més, Perés? Llavors també has fet, doncs, cada setmana surts a donar els vols per Sant Feliu. Què diu el Perés? Què diu?
Més.
No, ja està. Ja sé que n'hi ha molts més, però
no,
bueno...
Sabem tot el que has fet.
No m'has passat com currículum.
Pensava que ja ho sabies.
Tot això sí que ho sabia, però no sé quins altres has fet.
Anem amb el mateix grup, oi que sí?
Oi? Sí, no, és de la colla del dimecres també. A més de company i dels centres consolistes de la colla del dimecres. Doncs bueno, bona nit
tirem,
a tots.
Tirem endavant, doncs. Tirem endavant i aviam, jo us volia preguntar així molt breument com va començar cada un de vosaltres a fer l'esport de muntanya o l'excursionisme. Comencem per en Joan.
Vale, jo mateix. Bueno, suposo que cada un, perquè bueno, vull aclarir una cosa, i és que nosaltres ens hem reunit, però no som un grup fet i històric. O sigui, ens hem reunit per fer aquesta excursió al Nepal, però cadascú ha començat de manera diferent, és a dir, individualment. Jo, pel meu cas, doncs, parlo que vaig començar, doncs, bueno, un de vegades se sent més disposat a l'esport per segons quines coses, i jo vaig començar fent, doncs, bicicleta, i després em vaig anar decantant per allò de que, bueno, la bicicleta sembla que no durarà sempre, un es va fent gran, i sembla que caminant, doncs, és una altra alternativa, no? I ara, doncs, estem amb això. O sigui, jo vaig començar a poder fa 4 anys, més o menys, a la muntanya. Experiència en bicicleta de muntanya en tinc molta, però... Mm-hmm. El meu cas va ser aquest. Llavors, amb aquesta excursió concreta, ens vam reunir, encara que deixo en l'aire que no sé si tots anàvem a fer el mateix, però ens vam reunir per fer... anar fins allà.
I heu acabat fent el mateix que ha sigut a l'Everest, no?
Sí, hem acabat fent quasi el mateix. Està però bé. No sé si tots anàvem buscant de pujar a dalt.
Bueno, el Salvador, tu com vas començar?
Jo vaig començar el senderisme fa uns 15 anys. Vaig començar fent els diversos camins a Santiago cada any i últimament és quan he fet més muntanya. A partir del moment que em vaig lesionar i vaig haver de deixar de córrer, em vaig lesionar el menisc, i a partir de llavors és quan m'he dedicat a fer més muntanya. Uh-huh. Llavors és...
Josep, tu ja fa molts anys que has començat.
Sí, fa això mateix. Mira, jo, com que ja sabeu que vaig ser castellterçol, o que em vaig adaptar, vaig venir a treballar a Sant Feliu, i llavors va passar uns anys, no gaires, no. Em vaig fer soci del centre, i aquí va començar el meu tarannà. Suposo que deu fer 30 i pico d'anys, doncs, que... estic a dintre i vaig començar per aquí. De petit ja, bueno, de petit en un poble ja saps que ja hi havia les sortides d'escoltes i coses d'aquestes que es feien abans, no? L'afició a muntanya ja ve de quasi de sempre.
Molt bé. I finalment el Pere Busquets.
Jo diria que el Pere Busquets és el no muntanyer o el sobrevingut en el món de la muntanya. Mig en broma, mig en sèrio. Bueno, jo m'he passat tota la vida primer muntant en bicicleta i després corrent per aquests mons de Déu, però tenia una assignatura pendenta que era el muntanyisme, que per circumstàncies m'agrada molt, però no l'havia pogut fer. Uh-huh. I em va sorgir l'oportunitat i vaig començar la primera sortida com a tal, doncs va ser el passat mes d'octubre amb el grup del dimecres, que vam anar a la Serra Cavallera.
I d'aquí te'n vas anar a l'Everest.
I l'experiència va ser molt frapant, quasi abandono el projecte de l'Everest, vull dir, quan em vaig posar amb aquests senyors, uns autèntics muntanyers, i una mica més deixo el fetge i i les ganes d'anar a l'Everest. Però bé, d'alguna manera el fet de que sí que estés... el meu organisme estigués acostumat a l'esport i a l'esforç, aleshores em va ajudar,
no et ve tant de nou,
em va ajudar a fer aquest trekking, sí, encara sí. Que m'ha servit també molt per aprendre el que és el món de la muntanya i una mica la tècnica, mm-hmm. la tècnica del muntanyisme, que n'hi he après una mica, però encara me'n falta molt bé.
Està bé. Bueno, entrem ja en el viatge pròpiament i... jo volia que una mica aneu contestant qui us sembli, vull dir, no faré preguntes a cada un, sinó que aniré tirant, no? Ens situem ja a Katmandú, és a dir, feu un viatge des de Barcelona fins allà, fent alguna parada, suposo, per alguna zona d'Aràbia o algun lloc d'aquests, m'imagino, i arribeu a Katmandú, i a partir d'allà com s'engega el trekking des de Katmandú?
Quan arribem, o sigui, l'escala la vam fer a Doha, a Qatar. Arribem a Katmandú, allà hi havíem connectat amb l'agència Buda Treks, que és la que jo abans hi havia fet el trekking a la zona dels Annapurna, i havíem quedat contents, ja teníem allà, ens esperaven a l'aeroport, doncs el Dil Pahari, que és el propietari doncs, de l'agència, i ens recull i ens porta cap a l'hotel de Katmandú. L'endemà fem una visita turística i l'endemà passat ja ens presenta el guia i els portejadors, i amb el cotxe fem els 180 quilòmetres que ens separen fins a Hiri, que és el lloc on comencem nosaltres a caminar.
Ja, és dir, que aneu per carretera fins al lloc aquest.
Sí, sí, sí.
A partir d'allà les carreteres ja no existeixen.
I allà s'acaben, allà ja s'acaba tota la carretera, allà tota la roda ja no existeix cap roda, a partir d'allà no hi ha ni bicicletes, allà és impossible doncs, circular amb cap mena de vehicle, i allà comencem a caminar la ruta que antigament feien les expedicions que anaven a l'Everest abans no s'inaugurés l'aeroport de Lucla.
Exacte. Perquè la distància en dies que hi ha des de Hiri fins a Lucla, quants dies hi veu estar, més o menys? Ara no vindrà pas d'un dia, tampoc.
Uns 5 o 6 dies, aproximadament.
5 o 6 dies de... 5 o 6 dies de trekking, no? Sí. Aviam, com funciona això del trekking? Com ho veu muntar? Com us portaven aquesta agència d'allà de Katmandú?
Bueno, aquesta agència ens va proporcionar un guia. Amb això ja ens lliberàvem de qualsevol preocupació, de mapes, etc. I per la quantitat de persones que érem 4, ens va proporcionar dos portejadors que portaven l'equip més pesant i nosaltres anàvem amb una motxilla d'atac doncs, només per anar caminant durant el dia, no? Pels imprevistos. I, de fet, va començar així. Cada dia ens llevàvem molt d'hora al matí, això sí, a les 7... 7 i quart i a les 8 ja estàvem fent el trekking. Caminàvem bueno, unes 7-8 hores al dia.
Ja. 7 hores. I llavors a l'hora de dinar o així que,
sí.
Que us fèieu alguna aturada?
Sí, el guia tenia ja una de les coses que potser que també ho diu aquest el Sergi Lara en el seu llibre de la guia de la ruta de l'Everest i és que llocs d'avituallament n'hi ha continuat des del començament fins al final. I llavors pues, només has de triar allà on vols anar. I el guia, doncs, que s'ho coneix perfectament perquè ha anat mil vegades, doncs deia, avui a les 12 ens toca dinar, doncs mira, a tal lloc, pam, parem i ens mengem el nostre plat i continuem.
Està bé. És dir que no, en el vostre cas no portàveu ni cuiners, ni, no. de, ni els portejadors havien de carretejar menjar, ni res de tot això.
De fet, no és necessari, perquè els punts de biotuallament són tants, és dir, hi ha tantes paradetes pel camí, pràcticament que pots comprar xocolates, pots comprar l'aigua embotellada, cap problema.
Joan, explica les postres. Les postres,
bueno,
com anaven?
Les postres ja va ser una història... Sí, perquè, esclar, diguem-ho dels portejadors. Els portejadors portaven de part nostra 20, o sigui, nosaltres érem 4, 20 quilos cada un, doncs teníem dos portejadors que portaven 40 quilos. Però, de cop i volta, ens vam donar, el segon o el tercer dia, ens vam adonar que, bueno, portaven 20 quilos d'almíbar. O sigui, cada dia ens tenien preparat un postre que era un préssec amb almíbar. I els 20 quilos portaven, o sigui, a més de la nostra càrrega. Yeah, no? Clar, això provocava uns... Nosaltres arribàvem i nosaltres arribàvem al cap d'una hora. No? Dir, això s'ha acabat, això no pot ser, deixem-ho... De vaia manera. Això que ens vam imposar, tots plegats, vam dir, escolteu, a l'almíbar passem de l'almíbar, però que aquesta gent pugui seguir, no?
Clar. Com vareu muntar tota la qüestió de l'equipatge que havíeu de portar? Una part la portàveu vosaltres, l'altra part la portaven els portejadors.
No, l'equipatge, tots el portàveu els portejadors, tu has de pensar...
No portàvem ni una motxilleta.
Una motxilla amb una cantimplora i quatre galatetes i això ja està, perquè d'entre que marxàvem fins a dinar... Hi havia diverses parades, saps? Llavors havies de portar doncs, el que a tu et semblés. Mm. Barres energètiques, fruita, o que sigui, saps? Per anar dosificant. Vull dir que era... Ara nosaltres anàvem de senyors, has de pensar que, esclar, això que ha dit tu, Joan.
Portes una motxilla de 5 o 6 quilos i amb una mica d'aigua.
Menys res, tu. La motxilla podia ser més grossa, però dit, i anava molt poca cosa, saps? O capelina, alguna cosa d'aquestes que sí... el temps canviava, doncs poguessis sortir del puro i ja està, res més, vull dir que molt fàcil.
Com va anar sent el recorregut fins que vau doncs, arribar cap a l'Ucla, després em sembla que si no recordo malament hi ha anem Chebazar i hi ha una sèrie de poblets.
Hi ha dues parts que són ben diferenciades, no? Una va des del començament, des de Giri fins a anem Chebazar, que és diu que és la capital Xerpa i és la població que hi ha immediatament després de l'Ucla, no? Aquesta primera part des del punt de vista d'esforç és la més dura, no? Les etapes són de molt de quilometratge, hi ha molt desnivell per dia, i ens obliga a tots un gran esforç, primer perquè són els primers dies, el cos es té que habituar. Després perquè el punt de partida ja és al voltant dels 2.000 metres i sobre 2.000 i 4.000 metres es vas movent els 7 o 8 primers dies fins que arribes a Nan Chebazar, no? Són etapes de muntanya molt dures. Després de Nan Chebazar, i ja està fet expressament així, l'itinerari i el disseny en expressament de tal manera que quan assoleixes els 4.000 metres d'altura fins a arribar ja a destí, que és el campament base o el Calapatar, les etapes són més curtes. Més curtes perquè hi ha l'esforç afegit de l'alçada. No? Aleshores, passem de jornades de 7 o 8 hores de matí i tarda, passem a jornades de 3-4 hores només al dematí. Yeah. Si no fos així, difícilment es podria assolir aquest esforç donada l'alçada, no? Comencem a moure'ns entre 4.200, 4.300 metres fins a 5.500 i llavors l'esforç afegit que això comporta és molt fort.
Cap de vosaltres va tenir problemes amb la qüestió de l'alçada?
Vam seguir... Era el risc, suposo que és el risc i la preocupació que tothom porta, no? I de fet vam conèixer companys al llarg del camí que havien patit el mal d'alçada. Nosaltres vam seguir tot el protocol que ens van dir que tenien que seguir, i suposo que també hi ha un factor que és el que desconegut, doncs potser no tenim nosaltres des del punt de vista no tenim predisposició al mal d'alçada, el resultat és de que no el vam patir, no vam tindre ni indicis de patir mal d'alçada cap dels quatre, més allà de lo inevitable, que és quan arribes al voltant de 5.500 metres, pues tindre una mica de mal de cap,
etc. El cap una mica embotit,
el
no?
cap una mica embotit, per lo qual és, podem dir, que és
normal, entre la normalitat.
Però per sort ens van sortir ben parats.
Què tal la gent per allà? Tu vas fer moltes fotografies i penso que
moltes
hauries contactar amb molta gent, perquè...
La gent molt bé, la gent fantàstica. Són gent molt humil, molt senzilla, vull dir que... Donava gust, vull dir, dona gust.
I com lograves fer aquestes fotografies de tant a la vora? Perquè
en vegades... principi, esclar, una mica de paciència, conquistar-los una mica... I alguna vegada sorpresa, eh? Alguna vegada que no se'n donessin compte i ja la tenien a sobre la foto. I moltes em deien que no. Moltes em deien que, clar, fer una cara representa posar-los la màquina, la càmera, ben bé davant d'ells. I alguns s'hi negaven, i altres no, altres ben contents de posar-s'hi, i els agradava veure la rebina, el visor de la màquina, els agradava molt veure la seva cara allà ficada.
Les màquines aquestes actuals tenen l'avantatge aquesta, que es veu la realització de...
Sí.
Tots anàveu fent fotografies, més o menys.
Això que diu el Salvador és molt curiós, perquè ells quedaven encantats de veure's en el moment de la foto, ensenyar la foto, i s'emocionaven, eh?
Clar.
Era una cosa increïble, eh?
Sí.
Va, de fet, és el que els passa als nens petits, no? Aquí també, sí. Que sempre volen veure.
Exactament.
Bé, arribeu ja a Calapatar, i allò deu ser una mica emocionant, no?
Sí, a Calapatar ja teníem l'experiència del Gokyo, que ja havíem pujat al Gokyo.
Ah, primer vau anar a Gokyo.
Primer vam anar a Gokyo, però, bueno, jo ja ho vaig dir un dia, i aquí ho torno a repetir, però jo vaig qualificar aquest trekking com el trekking de les tres is. Una perquè, bueno, almenys jo vaig considerar-ho així, era impressionant, l'altra perquè era inexplicable, i l'altra perquè era inolvidable. És a dir, eren tres coses que sí, la magnitud de quan estàs, per exemple, a dalt a Calapatar, feia una ventisca i feia un sota zero, que, bueno, anàvem amb dos parells de guants i ens traiem un guà per poder tirar la foto, perquè... Però feia molt de fred, i el vam pujar, que ara no era de dia, o sigui, començava a sortir... Bueno, s'aixecava el dia, i va ser espectacular. Vistes de l'Everest, tots el Nutze, bueno, muntanyes, que estem parlant de 8.000, i cosa increïble.
Sí, tens el Pumori allà sobre, també, no?
Sí. El Pumori a l'esquena, impressionant, la piràmide, llarga, impressionant.
Sí. És molt fern. No, vull dir, ja...
Va ser... Un somni. Sí, ja ens agradaria anar més a poc.
Sí. Llavors, Parés, dius que vareu anar primer a Gokyo. Sí. A Gokyo, esclar, es veu l'Everest d'una mica més lluny, no?
Sí, perquè l'Everest, saps, és una muntanya que coi, no es deixa veure del tot, saps? Sempre la veus de punta, ara sí, ara passa una boirada, llosa, sí. No veus, sempre estàs així. I clar, aquesta és una mica més lluny.
Perquè des de sobre Nanche Bazar em sembla que ja es divisa una mica una punta, no?
Una miqueta es veu, una miqueta. Sí, una miqueta. No,
sí, perquè...
Una miqueta.
Hi ha una muntanya per aquella zona que penso que és potser no és tan alta, però és molt espectacular.
La Mata Blanc. Oh, allò és fantàstic.
Aquesta sí que la veus de tot gust.
És la que vam veure més. Jo diria que és la que vam veure més i vam estar resseguint més dies la Mata Blanc. Allò és impressionant. Diuen que és la muntanya més maca del món. És molt maca la Mata Blanc.
Que és el Cervino de l'Himalaya, no?
Exacte. Sí, el que passa quan llavors ja arribes més amunt i el veus d'una altra posició i ja no és allò, no? Però des de Namche Bazar així, no tirant amunt, és... val la pena.
I de Periche, el de Periche es veia molt maco des de Periche. Com van fer aquella gran vall, sí. Amb l'Ava de Blanc al fons, aquell dia que va ser molt clar, era impressionant, Impressionant.
En quant als llocs, els allotjaments aquests, que són lotges, no?
Sí, són lotges, sí.
Això què tal? En quines condicions estaven?
Correctes. Sí. Jo, vaja, no, per mi correctes.
Són alberts.
Alberts, vull dir, amb l'estufa allà al menjador, anar cremant excrements de llac i bueno...
Estufa una mica menys, oi? Perquè anava per hores, oi? De 5 a 7 i acabat.
Llavors ja t'havies d'anar posant roba a sobre.
O anar cap al llit, perquè allà... Passa, les habitacions són gelades, això sí, fot un fred allà a les habitacions.
I la, no. I la neteja, què? La neteja personal, això va una mica així...
Quin sigui sense dutxar-te i ja està, home.
No, hi havia punts que hi havia dutxa d'aigua calenta, sí. Alguns punts, però esclar, per anar a la dutxa d'aigua calenta havies de quedar glaçat primer perquè havies de sortir a fora i bueno, i després tornar.
Llavors, la tornada va ser des de l'UCLA, oi? Vau tornar, llavors vau tornar amb avioneta. És a dir, que no vau fer tot el recorregut de tornada fins al lloc on havíeu començat. Què tal la tornada aquesta? És una mica espectacular, també, no?
La tornada de l'UCLA o de...
Des de l'UCLA, sí.
A la que fa l'avioneta.
Suposo que devia ser espectacular. Jo soc una persona que per raons de treball m'he passat tota la vida viatjant amb avió per aquests mons de Déu, però us puc ben assegurar que el fet de pujar amb aquella avioneta, amb aquella pista... que de curta, ambaixada,
clar, perquè agafi carreria,
agafin empenta, no? I de saber que al final d'aquella baixada hi havia un precipici de 700 metres i que només hi havia una oportunitat, doncs la veritat és que em provocava pànic, Em provocava pànic i potser sí, el Josep el va disfrutar el viatge, el va disfrutar i s'ho va passar la mar de bé, però no tots ho vam disfrutar. Jo el vaig patir aquell viatge. Passa que és curt.
Quan veus aquelles muntanyes allà tant a la vora, per la dreta i l'esquerra, i així, no? I els núvols. El temps, què tal? Va anar bé, el temps, en general?
El temps, fantàstic. Potser va ser l'únic dia a Namche Bazar que vam tenir problemes de boira. A Namche estava emboirat els dos dies que vam estar allà. Però després ja no, eh? Va, un temps fantàstic, el temps molt, molt bé, molt bé, eh? Cap, bueno, un dia quatre gotes miserables, vull dir que...
Què us va agradar més del viatge?
Del paisatge?
Del viatge, en general. Què és el que
ostres,
el record tot. Aquell que...
Jo, bueno, començo jo, per exemple, doncs, jo el que em va impressionar més va ser poder arribar al camp base de l'Everest en els 5.367 metres amb una pedrota allà que diu base camp 5.367 metres, 50% d'oxigen. Allò va ser, per mi... la resposta a lo que havia anat a fer, no? Perquè és clar, parlàvem de la ruta de l'Everest, però ens anàvem cap a Gokyo, ens anàvem cap a Calapatar. Sí. Bueno, jo crec que per mi aquell punt va ser molt important. Assolir allò i tornar, clar.
A mi em va frapar molt la primera part del viatge, que acabar des de Giri fins a Namche Bazar, que em va donar l'oportunitat de conèixer com la gent dels Himalaies, pobles dels Himalaies, com es viuen els Himalaies.
Els xerpes,
no? No, no són xerpes.
Ah, bueno, allà la part de baix no.
La part de baix, no la part de la part de Vall de Combú, sinó la part de Vall de Bombú, tota la part que va des de Giri fins a Namche Bazar, que és on te pots veure, copsar ben bé com viuen la gent dels Himalaies en aquests pobles, desperdicats per les muntanyes. Per mi allò va ser molt, molt frapant.
Molt bé, se'ns està tirant el temps a sobre, encara hem de donar el temps i a mi m'agradaria que veure si algun altre dia torna.
Sí, ho haurem de fer segona part,
una mica curt, vull dir que hi havia moltes coses a dir. Passem doncs el temps i moltes gràcies per haver vingut, per estar aquí.
Gràcies a vosaltres.
I esperem que torneu un altre dia.
Està fet.
Hola, què tal? Bona nit, com esteu? Avui sí que estem a... No hi ha cap ningú aquí, eh? Bueno, la setmana passada la gent ja es pensava que estàvem a l'estiu. Jo ja vaig veure mànigues curtes, faldilletes i la cosa s'animava, però dissabte m'entrarà en perturbació i tornem a estar a l'hivern. Bufa vent del nord i en tenim uns quants dies, sembla, eh? Almenys fins al cap de setmana. Atenció del matí, farà fred. Temperatures de 1 o 0 graus. O sigui, pot calçar una mica. Farà més sol que avui. I no el farà aquests ruixats que ha fet aquesta tarda, que quatre cotes, no els farà. Però atenció, no farà calor. Les temperatures no passaran de 12 graus. Dimecres. No? No hi ha aquest, no? Serà un dia semblant al dimarts. Ens llevem en fred, temperatures d'1 o 2 graus. Per tant, tocarà abrigar-nos. I la novetat serà que a la tarda sí que poden caure quatre gotes. No serà cap pluja forta, però poden caure quatre gotes.
I això sí, la temperatura encara baixarà una mica més. I no passarem dels 10 graus. Dijous serà el pitjor dia. Amb bastants ruixats i inestabilitat. I el cap de setmana sembla que pinta bastant bé, però dijous ho acabem de concretar.
El dijous, amb el tal com raig, ho rematem.
Ho rematarem.
Molt bé, doncs, fins aquí l'Anem a la Muntanya. Justos. I recordeu, el proper dia 4, xerrada fotografia en el CES amb la colla de fotografia.
Ona Codinenca.
Fins dilluns que ve, que tornem a la muntanya. Passi bé tothom.
FM.